Sense afany de lucre, tots els diumenges de 3 a 4 de la tarda amb Manel Martí.
Hola, hola, ja som aquí, nosaltres som perquè és un grup de persones que avui estic molt trist, la Susana se'ns hi va, aquests canvis que hi ha a les emissores de ràdio, una autèntica preciositat de noia, superamable, encantadora, però bueno, ja ens vam a veure, Susana, ja veuràs altres llocs, ja tindrem oportunitat de trobar-nos a molts llocs. També està la Jasmina, que és la productora, també està aquí darrere de la pecereta aquesta que tenim davant nostra. Avui també he vingut amb l'Antonio Buixan, que també ens ajuda molt. Antoni, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estem?
Molt bé.
I anem a parlar avui de... Bueno, primer vull fer un comentari de parlar dels invitats. El passat dijous em van invitar a fer un curs d'aquests que fem nosaltres, ja sabeu, sobre sensibilització i conscienciació de les discapacitats, eh? Ensenyem les capacitats, les tècniques, com tractar-nos, etc. Això que ja fa temps hem presentat a la Generalitat i que entenem que ha de fer tots els nanos de Catalunya, penso que hauria de ser obligatori per tots els nanos de Catalunya. Pues em van invitar d'un barri bastant conflictiu, que és el barri Besòs. Em va vindre el nano i va dir, escolta, Manel, que anem un grup de nanos, el percentatge d'immigració és molt, molt alt, són nanos molt hiperactius, molt nerviosos, no sé si estaran tranquil·lots, pues, com sempre, la mare tranquils, més de 70-80 alumnes de 5è i 6è de primària, fixeu-vos, nanos de 10, 11, 12 anys aproximadament, tots silenciats, encantadors, escoltant, perfecte, genial, eh? Després, quan acabava, uns aplaudiments, després no ens deixen pràcticament ni sortir de la sala perquè no paren de preguntar-nos que si una cosa, que si una altra, molt, molt interessant. I després em va dir el que em va invitar, perquè el que m'ha invitat va ser un d'aquests nois que passen pels meus cursos, i jo quan acabo els cursos dic a tothom el mateix, diu, escolta, mireu, jo vaig a un crideu, eh? Jo cobro molt, si es pot cobrar, però si no es cal cobrar, no es cobra res, es fa gratuïtament si no teniu pressupost per poder fer-ho. Amb qual, sempre que necessiteu una conferència d'aquesta mena, ens truqueu nosaltres, anem on ens ho digueu. Aleshores em va dir, Manel, vols baixar a baix que et vol fer una entrevista? Diu, una entrevista, on? I diu, a baix, és que hem muntat una petita emissora de ràdio. I vaig baixar a baix i em vaig al·lucinar, no? Perquè era un estudi total i absolutament ben parit. Era un locutori amb estudi, gravació, estava perfecte, no? I veies allà els nanos, em deia aquest nano, que són nanos que estan a l'escola fins a les 8 de la tarda. Em deia, no, és que aquí intenten frenar, que no se'n vagin pels carrers, perquè aquí tenen bon rotllo i fora potser que en tinguin de dolent, no? Ja dic, l'educació cal aprofitar-la, cal millorar-la. Jo sempre dic que els millors col·legis haurien de ser en els barris més conflictius, perquè que les millors escoles estiguin a Pedralbes o a la Part Alta, doncs allà se suposa que la gent està ben protegida. Però els barris bueno, obrers, els barris de l'envolta de la ciutat de Barcelona moltes vegades, ciutats dormitoris, etc., on hi ha conflictes, hi ha molta immigració, molts problemes de tota mena, allà haurien de ser els millors escoles. I els millors professors cap allà, educació cap allà. Un record fora el director d'aquest col·legi, el Carles Díaz, perquè és un senyor que s'ho està currant, eh? Em deia l'Àlvaro, aquest senyor es tira tots els caps de setmana aquí treballant, muntant els estudis, els cables, tot, perquè els nanos van tota la setmana disfrutint de, bueno, disposant d'una emissora de ràdio i de moltes altres coses que disposen també de vídeos, d'imatge, tot allò fet en aquest col·legi del barri del Besòs. Avui, com dèiem, anem a parlar amb dues accions, bueno, una mica semblantes, tenen una filosofia, bueno, que ho té la seva, evidentment, com sempre, però tracten col·lectius bastant similar. Una d'elles és Save of Children, Save, no? Uh-huh. Ens ve la Esther Morillas, la representant de voluntariat. Esther, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també la Sílvia Hernández.
Hola, bona tarda.
Què tal, Sílvia?
Molt bé.
Molta feina teniu, no, Sílvia i... I Esther, amb
sí,
vostra associació?
Sí, força, força.
Perquè vosaltres el que intenteu és que en el món respecti els drets dels nanos.
En efecte, la gran missió de Save the Children és donar a conèixer la Convenció sobre els Drets dels Infants, aprovada per les Nacions Unides a 1989, i que respectin aquests drets de tots els nens i les nenes a tots els països del món, a Espanya i a tots els països del món.
Això, evidentment, on està pitjor és el país del tercer món, on una de les coses fonamentals, que és l'alimentació, l'educació, està molt malament, però també existeix molt als nostres països del primer món, potser.
Sí, hi ha situacions de vulneració dels drets dels infants, tant a Catalunya com la resta d'Espanya, altres països d'Europa i altres països, altres continents, com tu ben deies, no?
El tema, Sílvia, d'intentar que jo millori, que és la formació, com altres molts temes que estem avui en dia dient?
El conèixer les coses, el conèixer que hi ha un instrument jurídic com és aquest, com és la convenció, fa que el puguem promoure, que el puguem defensar i que els propis infants el coneguin i sàpiguen quan se'ls està vulnerant un dret. Això és bàsic. Primer tenir una informació, conèixer el que deia aquest instrument jurídic per saber quan s'estan vulnerant els seus drets, així poder-ho denunciar i llavors també promoure els drets perquè tot el que diu la Convenció, que són moltes coses sobre la vida dels infants al món, es compleixi.
El grau de coneixença d'aquests drets per part dels propis infants i dels pares inclús és bastant alt o és molt baix encara?
Malauradament és força baix. Encara hi ha molts sectors de la població, tant població adulta com infants i adolescents, i sectors de la població, sectors professionals que treballen amb infants que coneixen poc o gairebé res la Convenció sobre els drets dels infants, els diferents drets, els mecanismes per defensar-los, els mecanismes per denunciar situacions de vulneració. Això és una tasca fonamental de Save the Children a Catalunya i a la resta de delegacions que tenim a Espanya i a la resta del món. I és una tasca no només de Save the Children, sinó de moltes entitats, de la població civil general, de les administracions, o sigui, és una tasca de tothom. Al final, conèixer els drets generals de les persones és fonamental per poder defensar-los i exercir-los també, no?
Explica'm una mica, perquè Save the Children és bastant conegut perquè apareix bastant pels mitjans de comunicació, de ser un desastre d'aquests que passeix pel món, un teratrama, o qualsevol d'aquestes coses, de seguida esteu vosaltres per allà. Però com esteu organitzat? Quins països esteu actualment? Quina gent moveu, més o menys?
Molt bé. Mira, doncs Save the Children és la primera ONG d'independència, la primera ONG independent d'infància, es va crear el 1919 i el seu origen va ser Londres. D'allà es van anar creant diferents delegacions per la resta del Regne Unit, per Escandinàvia, Estats Units, i així fins a l'actualitat que tenim delegacions a 27 països, delegacions pròpies, que formem l'Aliança Save the Children, l'Aliança Internacional. I actuem en més de 100 països, aquesta Aliança Internacional. Llavors, personal, a nivell de tot el món, realment no et sabria dir ara aquesta dada, però són milers de persones treballant de forma professional remunerada i també de forma voluntària. També. En aquest tema, després ja la nostra companya, l'Ester, ja podrà parlar més, no?, del tema del voluntariat aquí a Catalunya. I com tu deies, actuem allà on hi ha una catàstrofe, una emergència. Aquesta és una de les àrees d'actuació de Save the Children, com és l'exemple ara del terratrèmol recent d'Haití. També treballem en projectes i programes de cooperació internacional a llarg plaç, a països d'Amèrica del Sud, Central, Carib, Àsia, Àfrica, i també treballem a nivell nacional, nosaltres en el territori de Catalunya, en projectes i programes d'intervenció directa amb infants i adolescents, i és on la feina, per exemple, de l'Ester i la meva s'emmarca, no?, en aquesta intervenció directa a Catalunya.
Per exemple, Ester, a Catalunya, quants professionals i quants voluntaris sou aproximadament?
Bueno, de tècnics, més o menys comptem amb uns 30 persones que estem treballant. I de voluntaris ara som uns 80 actualment. Ens dividim en diferents projectes, però sí que estem tots dintre d'aquí, de Catalunya.
I recursos econòmics d'on surten? De finançament públic, privat?
Sí, depèn del projecte. Per exemple, els que tenim ara aquí a Barcelona, l'obra social de la Caixa és un finançador molt potent per nosaltres, i també l'Ajuntament de Barcelona.
Alhora també tenim l'aportació de socis, de persones sòcies a Catalunya o a la resta de l'Estat, que també amb les seves aportacions mensuals o anuals també ajuden a poder desenvolupar la feina.
Explico això perquè val la pena, si algú vol afegir-se com a soci voluntari, on té que adreçar-se?
Doncs pel tema de voluntaris sí que pots, bueno, directament amb mi o al email voluntaris@safethechildren.es. I jo pel tema de socis sí que ho porten des de Madrid.
Mm. Podem trucar-nos directament al nostre telèfon de Barcelona, al 93 310 5200. També poden consultar la nostra pàgina web, que és les 3w.safethechildren.es. Allà poden veure bé totes les modalitats que n'hi ha, totes les formes de contacte, també poden veure els diferents programes que fem de les diferents àrees, i si no, com bé deia l'Esther, ens poden trucar o poden fer un mail al correu general de Catalunya, que és catalunya, en català, @safethechildren.es.
I, per exemple, a Catalunya, quines accions? Perquè m'estava ensenyant fa un moment la Sílvia, tot un projecte molt maco de sensibilització a les escoles, mitjançant un petit llibret, uns pòster. Quines accions directes feu aquí, per exemple, a casa nostra?
Doncs, en efecte, els materials aquests que t'ensenyava, Manel, són les versions adaptades de la Convenció sobre els Drets dels Infants. Abans em preguntaves si es coneixia molt o poc. Llavors, una de les tasques o una de les activitats que hem fet dins d'un programa que es diu Programa de Promoció i Defensa dels Drets dels Infants ha estat l'adaptar la versió, el text íntegre de la Convenció, adaptar-lo en 4 franges d'edats, de 6, 8 anys, 9, 11 anys, 12, 14 i 15, 18, perquè a totes les persones beneficiàries d'aquestes edats, a les nostres activitats, els hi lliurem un exemplar, no? El programa aquest que us parlava, el que pretén és donar a conèixer a la població catalana la situació de vulneració de drets dels infants als països que diem del sud o països empobrits i donar, per una banda, aquesta visió de drets vulnerats, però també donar com una... visibilitzar totes les situacions de bones pràctiques, de bones experiències que s'estan fent també en aquests països i moltes promogudes pels propis infants i adolescents perquè aquí es conegui tot això, no? Perquè es coneguin, per una banda, què s'està vulnerant, però també què s'està fent i ben fet per promoure i per defensar aquests drets. Llavors, aquests materials que parlaves són una part dels documents que tenim per fer aquestes activitats, aquests projectes. També tenim un llibret de contes que es diu Sota un sostre aliè, que tracta d'històries de nenes treballadores al sector domèstic, que és un llibret de contes a partir del qual també tenim una exposició amb els dibuixos de situacions de nenes que treballen en aquestes situacions i també es va crear un espectacle de teatre i contacontes que escenifica la història d'una nena, no? D'aquesta realitat.
Treballar amb nens perquè entrin en el que és els drets dels nens no deu ser fàcil. Ens dieu que treballeu a base amb contes i... Com teniu una campanya pels col·legis que hi aneu o difoneu un tipus de material perquè es pugui treballar als col·legis?
Sí.
Perquè arribi el missatge vostre amb els nens, no?
Exacte. Sí, jo ara m'imagino, per exemple, que ens pugui sentir una mestra o una professora, no?, de secundària o d'un monitora d'un centre de lleure, per exemple, no? I, doncs, aquest programa que us deia està dirigit molt a centres educatius, centres de lleure, centres cívics, biblioteques, etc. També hem fet activitats amb universitats, facultats. Llavors, poden contactar amb nosaltres directament al correu electrònic que ara donaré. També a través de la pàgina web poden veure informació, poden veure penjats tots aquests materials, poden veure l'agenda si es fan activitats per Catalunya, perquè és un programa que té la base de tot el territori de Catalunya. Rebem el suport de diferents administracions, de la Generalitat, l'Agència Catalana de Cooperació, també l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Lleida i Terrassa, per exemple. I llavors, el que volem és això, que totes aquestes situacions de vulneració de drets, tots aquests drets, perquè primer els infants aquí han de conèixer els drets per també saber quins drets tenen i solidaritzar-se amb els infants del sud per defensar també, no?, i ajudar entre tots a lluitar perquè es garanteixin aquests drets. I com us deia, la idea és arribar als centres educatius, implicar el professorat, perquè dins de les seves hores lectives, si és el cas de centres educatius formals o del lleure, puguin organitzar activitats en aquesta línia, no? Llavors nosaltres els oferim o bé exposicions, tenim diferents modalitats, o unes exposicions que els hi deixem, els hi enviem, ells les poden treballar en algun cas, en altres unes dirigides més adolescents que parlen sobre la infància en conflictes armats, l'equip tècnic del programa fem una visita guiada de l'exposició. També oferim uns espectacles de teatre, que, com el que us deia, l'espectacle del conte-conte sobre el treball infantil, o un altre que és de teatre i titelles, que parla la realitat també dels conflictes armats. He de dir que totes aquestes activitats són gratuïtes, perquè nosaltres tenim aquest suport i llavors les oferim de forma totalment gratuïta, i que les oferim per tota Barcelona i per tota la resta de Catalunya.
A nivell d'acció directa, per exemple, al Tercer Món, quines accions hi feu davant dels nanos, per exemple, allà?
A terreny, encara que no és la part que jo porto, que no és la meva especialitat, però pel que jo sé i escolto que s'està fent, es treballa molt també tot el tema que estiguem treballant aquí. O sigui, es treballa molt el que és la protecció, tot el tema de garantir els drets bàsics en els països en els que treballem. També es treballa molt el capacitar els propis infants pels seus drets, en donar suport a moviments infants, perquè lluitin i millorin també les seves situacions i els seus coneixements sobre els seus propis drets. I, com deia, després, en situacions d'emergència o ajut humanitari, doncs ja és, en funció de la catàstrofe que s'hagi donat, doncs actuar segons l'emergència demana, no? Però sempre, si de gent, les prioritats sempre és la protecció a la infància, o sigui, sempre s'ha de, en el moment que es troba una situació en què les famílies poden estar separades, per exemple, una de les prioritats de Save the Children és trobar un lloc segur per a aquells infants, és localitzar algú de la família directa, si no això no és possible, és portar-los a centres comunitaris on puguin estar amb altres infants, donar-los un suport sociopsicològic, no? També de suport de les primeres hores i els primers dies després de la catàstrofe, per intentar que la vida sigui dins del possible, el més normal possible, no? I llavors sempre en aquesta línia, no? De garantir els drets dels infants i de protegir-los contra possibles situacions de vulneració, no? Com poden ser tràfic d'infants, segrestos, bueno, tantes i tantes situacions de vulneració que es poden donar també en situacions d'aquestes d'emergència, no?
Però això no deu ser fàcil en aquests països del Tercer Món, que precisament l'explotació és un negoci, no? I que entrar amb la gent que precisament, i amb els governs que els han de protegir, quins mecanismes o quines reticències trobeu per poder implantar aquesta idea de protecció que tant defenseu?
Clar, és com us deia, no és la meva àrea, per tant, jo potser hauríem d'haver convidat també la meva companya a operació, però, vaja, la idea sempre és treballar molt en xarxa, treballar en diferents entitats, amb les administracions locals també, i les administracions estatals dels països on s'està, i sempre és tot un treball molt en xarxa, no? Amb la població local, les organitzacions locals, i lògicament, doncs, a vegades les coses no són fàcils i clar, requereix molt esforç, molta paciència i també treball sempre en vista d'un llarg termini, no? A vegades hi ha situacions en què s'agradaria tenir resultats immediats, però a vegades això no és possible en el sector que toquem, no? En el sector social a vegades ens hem de plantejar objectius a mig o llarg termini, no?
I el voluntariat que vosaltres demaneu que us ajudin, quina és la seva feina, la seva tasca per entrar en aquest programa, ja sigui amb infants o sigui amb adults?
Sí, bé, nosaltres ara mateix tenim tres projectes on comptem amb voluntaris, no? Tots ells són en atenció directa amb infants i, bueno, cadascun d'ells té les seves peculiaritats, però sí que, com deia, són tots ells dirigits als infants, no? Un d'ells que fem, i de fet és el nostre programa estrella per voluntaris, perquè només comptem amb voluntaris, no hi ha cap persona aquí contractada, és un programa que li diem el PAS. Li diem el PAS perquè és, bueno, reduïm el títol, és una mica més llarg, és un programa d'atenció socioeducativa a domicili. I bàsicament, doncs, el que fem és donar reforç o suport educatiu, però de manera individual, no? Llavors, aquí el voluntari la tasca que té és, sobretot, doncs, fer un seguiment del nen que sempre ens deriven, ja sigui a través de serveis socials, diguéssim, dels professionals que treballen en el Departament d'Educació, i s'encarrega de, sobretot, això, fer un reforç, ja sigui en, doncs, això, assignatures que tingui més problemàtica o perquè necessita un suport en totes les àrees, no?
O sigui, li fareu una formació prèvia amb el voluntari.
Sí, diguéssim que dintre del programa de voluntariat sempre hi ha un programa de formació, d'acord? A mesura que se'n van afegint, com és un programa que està obert i que sempre rebem demandes durant l'any, sí que és cert que a mesura que s'incorpora potser li agafa la formació inicial que tracti d'un tema en concret, però mensualment ja contemplem que hi hagi formació. I sempre es fan formacions dirigides a l'atenció directa, de resolució de conflictes, de trastorns d'aprenentatge, educació a la diversitat, perquè és un complement més per desenvolupar la seva tasca que sigui guiada i que sigui raonada. No?
I Esther i Sílvia, no es podia fer alguna cosa més? Un nen el veus tan tendre i tan allí, tan carinyós, vols agafar-lo, ajudar-lo, no? Per exemple, la fam en el món, no? Que hi hagués protecció a aquests nanos. Jo sempre penso, quan estic amb el meu fill, estic despert a la nit, quan vaig a fer l'últim assaig que li faig cada nit, penso que hi ha milions de seres humans a la Terra que no veuen el seu fill en les mateixes condicions, no? No es podia fer a través de la ONU, no sé si UNICEF, no sé què, que hi hagués coses bàsiques, digui, això és l'elemental. Tot el més és molt important, evidentment, no? Però coses elementals bàsiques, no això? És que, clar, els països, la pobresa, no? Les guerres, tot això són tot desastres.
Són moltes coses, eh? Aquesta reflexió jo crec que la fem moltíssimes persones que treballem amb el sector o que no treballem amb el sector, però que també se la fan, no? Això és una situació de desigualtats molt grans entre països, no? I el repartiment injust, no? De les riqueses, no? Això de que una tercera part del món ens vivim, no?, amb totes les riqueses.
Però amb els recursos que hi ha, per exemple, que diguéssim, mira, no sé, és que els nanos escolaritzats, per exemple, no sé, mateix, que, clar, com veus ara mateix que estan sortint les darreres xifres d'inversió en armament i estan parlant que dediquem cada dia de l'any 4.000 milions de dòlars, 4.000 milions de dòlars al dia, eh? El Bush ho va duplicar. Fa uns anys estàvem 2.000 i pico milions al dia, ara dupliquem i anem cap als 4.000, 5.000 milions. Això serà quasi una borrada, un billó de peles, quasi, un billón de pestes quasi cada dia. Uh-huh. Un billón. Són 365 billones de pessetes. Això quan passes a pessetes dona la magnitud que arriba a ser els diners. A poc a poc es pot anar a fer més coses. Sempre diria que petits cercles aniran fent coses grans, potser.
Jo crec que, per una banda, és molt important estar informat, no? A vegades hi ha notícies o hi ha informes o investigacions, recerques que no arriben, no? Llavors, un dels temes és estar informat, buscar informació a través de moltes entitats, institucions, instituts de recerca que realitzen molt bones investigacions com el tema que acabes de mencionar, no? Això per una banda. Per la part dels drets, quan tu em deies ara de tot el tema aquest de la protecció, crec que també val la pena que coneguem la Convenció sobre els Drets dels Infants, però aquesta és perquè és la que treballem nosaltres, però en general, doncs, els drets ciutadans, no?, generals, o la Declaració dels Drets Humans, o sigui, hem de conèixer els drets. La nostra feina és la Convenció dels Drets dels Infants. Llavors, el text íntegre el tenim, també en català, està penjat a la pàgina web, cal que el mirem. Llavors, val a dir que la Convenció dona per primer cop a l'infant l'atorga com un subjecte de drets. Abans les declaracions que s'havien fet el 59, inclús el 24, la Declaració de Ginebra, sempre es parlava de l'infant com un objecte de protecció, que ja està bé que pensem en situacions de protecció, però també hem de pensar que l'infant, el nen i la nena, és un subjecte de ple dret i que hem de deixar aquest espai per exercir els seus drets, per a participar. I a vegades, només el fet de llegir la Convenció, o potser fer una ullada tranquil·lament a aquests articles, que són de l'article 12 a l'article 17 d'aquest text, doncs podem també fer un canvi en la mirada, en l'òptica que tenim cap als infants, no? Molts cops tenim aquesta visió només com a això, com a objecte de protecció, que no dic que no s'hagi de tenir, però també hem de considerar que són subjectes protagonistes, són subjectes que poden aportar-nos, no?, a casa, a les famílies, a les escoles, que poden tenir opinions molt importants, molt interessants, i que les hem de també anar incorporant en les nostres feines, les nostres tasques, els nostres projectes. I a vegades això ja pot ser, el fet de canviar una miqueta la visió també de l'infant i tenir-lo més en compte, no? També les seves opinions, interessos. Mm. Jo crec que és una cosa que podríem anar millorant, potser.
Bueno, jo veig que, en principi, no sé si et vols afegir la nostra assignatura que estem implantant aquí a Catalunya. Ja està apuntat nosaltres, els discapacitats. Volem que la gent aprengui a tractar la discapacitat, conèixer les nostres capacitats, perquè la gent després, quan siguin empresaris, puguin contractar-nos. Vam dir també a les dones maltractades de bàndic que s'afegien, les famílies homosexuals de bàndic que s'afegien, els de tràfic també de bàndic que s'afegien, i vos també és important, no?
Doncs mira, jo aquesta proposta la traslladarem a la resta de companys, coordinadors, etc, i ja us anirem alguna cosa. Però vaja, gràcies per convidar-nos.
Això ja et dic, dintre poc esperem invitar a una senyora que ha vingut a aquest programa, que és la Isabel Darde, la directora general d'Atenció a la Comunitat Educativa, perquè té damunt de la seva taula, i també l'Ernest Maragall, té un projecte de sensibilització, perquè ja dic, podria ser la senyora Maria, però seria la senyora més important que tenien els nens, perquè sabrien el que vale la vida, i això és potser el més important, a part de saber molt que han de saber de temes de matemàtiques, història, etc. Sílvia, Esther, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Només volia afegir, que no, abans ho he dit, però, o sigui, m'he ensurat, però no l'he dit, el meu correu electrònic.
Vinga.
Per si alguna persona està interessada en les activitats que he comentat, és educació@safethechildren.es.
Educació sempre. Partem d'ahir, de cap a dalt, farem moltes coses. Podeu quedar-ho perquè de seguir ve la Fundació Ires, que em van dir que també està per aquí la Montserrat Toa, eh? I ara una cançó que han seleccionat l'Esther i la Sílvia, que és una cançó del Circo du Soleil, eh? Aquest meravellós circ que és l'alegria.
Thank you.
sense afany de lucre, amb el suport del tercer sector social a Catalunya.
Alegria, 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 eh? És el que tots volem, alegria pels nostres nanos, que s'ho passin bé, que es divertixin, eh? I això no es pot aconseguir fent coses dolentes, eh? És a dir, no sé, amb abusos sexuals, amb, no sé, massa cops, tot això, són coses molt dolentes i que no haurien d'existir, però hem de convivir amb això. I és lamentable. Però, bueno, continuem amb una altra fundació, bueno, amb unes característiques ben diferents a l'anterior, però també que treballa un tema bastant semblant, que és la Fundació IRES. Per això comptem aquesta tarda amb la seva directora, la Montserrat Toa, i també el seu responsable de comunicació, el Quim Rubio. Hola, bona tarda, Quim i Montserrat.
Bona tarda.
Què tal, com estem?
Encantats d'estar aquí.
Molt bé, estupendo.
Disposats a explicar-vos.
Aviam, expliqueu-me aquesta entitat que, déu-n'hi-do, una entitat molt potent a nivell de professionals, tot això, una entitat molt, molt potent en si, no? Expliqueu-nos quina és aquesta fundació, que us vau convertir fa pocs anys en fundació, a partir d'una associació sense afany de lucre i després en fundació. Expliqueu una mica en què consisteix aquesta fundació.
Bé, doncs l'any 1969 es va crear l'associació Institut de Reinserció Social, doncs amb l'ànim d'atendre les persones que tenien problemes amb la justícia i estaven en risc de marginació social. Hem anat doncs, portant un llarg recorregut de 40 anys en els que hem treballat sobretot des de l'acció social adreçada amb aquests col·lectius, que els tenim més o menys organitzats en quatre àmbits d'actuació, que són persones que tenen problemes amb la justícia penal, persones que tenen problemes d'inclusió, que estan en risc de ser excloses o que tenen problemes de vulnerabilitat, infants i joves i també famílies que també estan en risc d'exclusió, i infants i dones víctimes de violència de gènere, i també treballem amb els homes que maltracten aquestes dones. Això des del punt de vista de l'acció social, que és la part doncs, en la que tenim una experiència de 40 anys i en la que seguim treballant d'una forma molt intensa amb un nivell doncs, de gairebé de 16.000 persones ateses cada any, tant de forma individual com en grup. Després tenim dues àrees d'acció que ja les havíem tingut en els nostres inicis, però que les estem enfortint des de que ens hem convertit en fundació, que és una àrea de recerca, d'innovació i de formació o docència a nivell externa, i després una àrea de sensibilització social i d'incidència en els poders públics, en els que en aquestes àrees estem fent dues línies d'incidència. Una és potenciar totes aquelles mesures penals alternatives a la privació de llibertat des de fa molts anys, i sobretot amb els temes de violència familiar i de gènere fem una especial incidència amb els infants víctimes de violència de gènere en l'àmbit de la família, a banda d'altres actuacions que giren al voltant de temes d'infància i de família. Abans us deia que és una altra de les àrees importants. Treballem també la prevenció per arribar a aquestes situacions. Treballem amb pares i mares que els hi falten capacitats, els hi falten saber ocupar-se dels seus fills perquè no arribin doncs, a aquestes situacions de violència, no arribin a que els hi treguin la pàtria potestat i a que ingressin els nens en un centre d'acollida o en un centre residencial per menors. I després treballem un tema que té una mica de relació amb el que comentava un moment amb les companyes de Save the Children. Treballem amb acolliments i amb adopcions de nens que tenen dificultats especials. I els nens i nenes que tenen dificultats especials són nens que pateixen alguna malaltia crònica, són nens que tenen alguna disminució física, psíquica o sensorial, són nens més grans de 8 anys, per tant, que ja la gent és molt difícil que els vulgui adoptar, i són grups de germans, molt difícil adoptar-ne 3 o 4 a l'hora.
Montse, déu-n'hi-do quins camps, eh? Déu-n'hi-do, tots molt complexes.
Tots giren una mica al voltant per això, de també una mica la línia del que deien les companyes, és a dir, aquí tenim un munt de temes a l'hora de garantir els drets dels infants, i doncs una manera d'ajudar a garantir aquests drets també és treballar amb aquests nens i nenes doncs, que tenen problemes, i amb les seves famílies perquè puguin doncs a veure, a arreglar els problemes o a ajudar amb aquestes famílies a superar aquests problemes i puguin ocupar-se amb condicions d'aquests nens. I si no, busquem altres famílies que puguin fer-ho doncs, quan aquestes ja no n'hi ha o no poden.
Quin territori feu? Territori nacional de tota Espanya? O
sí, el nostre àmbit d'actuació és el territori de l'Estat espanyol. Bàsicament, l'acció social la fem gairebé tota a Catalunya i a les Illes Balears i després fem coses d'àmbit nacional més relacionades amb la formació, la sensibilització i la incidència, doncs, i justament amb Save the Children. Tenim un conveni de col·laboració per fer sensibilització i incidència en el que doncs, hem presentat fa ara al desembre en el Ministeri de la Igualtat, perquè ho hem fet amb el seu suport, un vídeo doncs, sobre justament per sensibilitzar sobre els infants víctimes de violència de gènere. També tenim conjuntament una pàgina web que és infanciaviolencia.org en la que hi ha la informació de tots els serveis que hi ha a totes les comunitats autònomes de l'Estat espanyol on hi ha, s'atenen aquests infants víctimes de violència. I doncs, fem també jornades d'experts i propostes de modificacions, o no, de vegades depèn, doncs, debatem les propostes de modificacions de lleis que es presenten, ho vam fer en el cas de la Llei Orgànica de Violència i ho estem fent en aquests moments en el cas de la Llei d'Infància de Catalunya, on presentem propostes de vegades per modificar, de vegades perquè s'incloguin. En el cas de la llei que en aquests moments està al Parlament de Catalunya, que és la llei de la infància, dels drets de la infància i l'adolescència de Catalunya i de les oportunitats, doncs a nivell de que incloguin també la quantificació d'aquests nens, que es dotin de recursos per atendre aquests nens i nenes perquè són víctimes invisibles, perquè no sabem tan sols quants n'hi han. Per molt que l'any 2006 Save the Children va fer un estudi per intentar averiguar-ho a nivell de tot Espanya, per molt que nosaltres des de l'any 2007 fem un informe anual del número de nens que hi ha en base a les denúncies efectuades per dones a Catalunya i a Balears i que cada any anem fent aquest estudi on, a més, i que cada any ens dona que a Catalunya són al voltant de 30.000 nens i nenes només de dones que denuncien per violència de gènere i també doncs,
com arribeu a la vostra acció amb les famílies, els pares o els centres aquests on estan acollits? A què us ve? Per els serveis socials? Aquí aneu vosaltres? O ells us venen a demanar a través dels serveis socials dels ajuntaments, de pobles i districtes? Com és el...
Depèn dels projectes o dels programes que fem o dels serveis que tenim. Hi ha, per exemple, el servei d'acolliments i adopcions, doncs la gent pot venir directament, tenim un telèfon doncs, que és el 93-320-9215 i el 93-486-4750. També tenim la nostra pàgina web que és www.iresweb.org i un contacte de correu electrònic que és saine@iresweb.org, on la gent es pot adreçar de forma directa dient que vol adoptar o ser família acollidora d'un infant amb aquestes necessitats especials. I també, evidentment, doncs, com que això es fa en col·laboració amb l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció, doncs, des de l'administració, des de serveis socials, des d'altres entitats, doncs, poden venir persones. També fem doncs, sensibilització en municipis i anem facilitant informació i de vegades doncs, des d'associacions, des de bueno, llocs diversos que tenen coneixement, la gent pot venir directament en aquest cas. En altres casos, doncs, per exemple, si tenim gestionem un centre residencial, doncs els nens que viuen en aquest centre venen de la Generalitat, de la Direcció General d'Atenció a la Infància. En el cas dels nens víctimes de violència de gènere, doncs, que venen sempre amb les seves mares perquè treballem conjuntament la mare i els nens perquè puguin avançar tots dos amb aquest treball d'aprenentatge, d'aprendre a relacionar-se sense violència i a treballar tot el patiment que estan tenint en aquests moments com a víctimes, que són els dos, tant les mares com els fills i filles, doncs això venen en els ajuntaments que ho fem, com en el de Barcelona, el de Palma de Mallorca, en el de Sant Adrià, en el de Sant Cugat, en el de Sant Boi, venen doncs a través de serveis socials.
Evidentment, tot deu ser equips professionalitzats els que treballen.
Sí, som 250 professionals que treballem entre Catalunya i Balears, amb la majoria amb l'atenció directa, i també tenim la col·laboració de voluntaris, i el que sí que estem doncs, en aquests moments doncs, també fent una crida a que la gent col·labori, perquè hi ha molts aspectes de la nostra feina i molta més feina que podríem fer si tinguéssim la col·laboració de persones voluntàries, d'empreses voluntàries. Hi ha moltes maneres de col·laborar i també d'ajudar.
Però els voluntaris deuen tindre que ser preparats, ja deuen tindre que tenir una preparació en aquest camp, no?
Bé, hi ha voluntaris que sí, hi ha voluntaris que no, no cal tenir una preparació específica perquè la preparació específica la tenen els professionals. I, per exemple, quan doncs, tenim una exposició que es diu Jo també vaig ser invisible, que és un conjunt d'històries de vida de nens i nenes que han patit violència, que en aquests moments em sembla que, si no m'equivoco, em corregeix el Quim, està a IKEA de l'Hospitalet, però que ha anat passant pels municipis i que va rodant pels municipis de, en aquests moments de Catalunya, doncs es pot col·laborar doncs, amb col·laborar amb aquesta exposició, amb muntar-la, amb donar informació, per això no cal ser especialista, no? Posem, per exemple, o per llegir-li un conte a un nen que està a la residència abans d'anar a dormir o ajudar-li a fer els deures. No cal ser especialista, no? Llavors, o altres formes de col·laborar, no? Doncs amb temes de, jo què sé, trameses d'informació que fem. Bueno, hi ha moltes maneres de col·laborar que no cal que se sigui especialista, perquè tothom pot fer una aportació important i de vegades doncs, també són idees. Quan anem en fires, que tenim doncs, també l'exposició muntada i que anem doncs, buscant, per exemple, persones que vulguin acollir o adoptar. Hi ha moltes possibilitats de col·laborar persones que vulguin donar el seu temps per...
Montse, parlem de molts temes, perquè ara mateix el que estàs dient que ja explica com està la situació a Catalunya de famílies que van adoptar, suposo que deu haver problemes sobretot per aquests nanos amb discapacitat, per exemple. No, per exemple, un tema que em sembla que ja sapigués és el tema com el nivell de persones que surten de presons i tots aquests temes. Un dels temes més importants és la integració laboral, que us deu costar bastant, suposo.
Certament és un tema important, és un tema important en aquests moments per tota la societat i doncs les persones que tenen dificultats afegides, no? Com és portar una etiqueta penjada, doncs en tenen més. Això és evident. En situacions doncs, de ple empleament o de plena ocupació, doncs, és més fàcil doncs, que aquestes persones puguin inserir-se. De totes maneres, també treballem amb aquest tema fent itineraris personalitzats d'inserció, en col·laboració amb el Departament de Treball de la Generalitat, per anar doncs, ajudant aquestes persones a buscar el lloc més adequat i col·laboració amb empreses on puguin fer pràctiques, puguin veure que realment a aquesta persona li fem un acompanyament amb aquelles capacitats i habilitats que li puguin faltar, doncs pugui integrar-se en el món laboral.
Una cosa que m'ha semblat força interessant és el que m'has comentat també de que treballeu amb maltractadors, per exemple. Quina feina feu amb ells?
A veure, nosaltres partim del concepte de que les dones són les víctimes, però els nens també són les víctimes. I hi ha un tercer que és el que maltracta. Diem el maltractador perquè majoritàriament és l'home el que maltracta a la dona, i de vegades els nens també, sempre, però no sempre directament. Llavors, què passa? Nosaltres entenem i sempre hem treballat des de la globalitat i de la integralitat. Pensem que si treballem només amb les dones, o treballem només amb les dones i amb els nens, aquest home reproduirà aquesta violència si ningú fa cap intervenció, cap treball amb ell de reeducar-lo, perquè ser maltractador no és cap malaltia, és un comportament doncs que no és la manera de relacionar-se perquè crea problemes i fa mal als demés. Llavors, nosaltres el que fem és reeducar a aquests homes perquè deixin de relacionar-se d'aquesta manera, de forma violenta, i aprenguin noves eines, es capacitin ells mateixos, és a dir, desaprenguin una cosa que han après que no funciona perquè estan fent un mal amb uns altres, i aprenguin a relacionar-se d'una manera que no sigui violenta i sense utilitzar la violència en les seves relacions. Per tant, que deixin de maltractar ara però que no reprodueixin tampoc en futures parelles aquest maltractament. Pensem que si no agafem el problema en la seva globalitat, només posaríem pedaços. I, de fet, això és la nostra manera de treballar, sempre intentant treballar amb la integralitat dels problemes que li passen a la persona.
Una cosa que ens va semblar curiós, com va aparèixer per aquí la presidenta de la Federació Catalana de tot aquest tema de violència domèstica, és que moltes vegades és indiferent al nivell cultural, al nivell estatus social, inclús, de les persones que maltracten.
No té cap mena d'importància. No és veritat que siguin només els pobres ni els marginats. Tenim persones de totes les capes socials i culturals de la societat, sense distinció i sense unes diferències gaire grans.
I a nivell de solucions, per exemple, bueno, que minci aquest tema d'aquesta esmena, perquè els números són molt alts, no? Estan parlant de xifres, bueno, apareixen cada any els 70 i pico mortes que apareixen cada any, pràcticament, no? 60, 70, 50 cada any. Però solucions que podeu detectar des de vostra pròpia experiència? Que es puguin prendre mesures i no es prenen, per exemple?
Nosaltres pensem que les mesures passen pel canvi. El canvi social, el canvi cultural, el canvi de creences i que els homes es relacionin d'una altra manera i treballem projectes que se'n diuen de noves masculinitats, però en definitiva el que vol dir és que cap home es doni vergonya d'actuar sense violència. No és necessari cridar, ni és necessari anar en cops, ni és necessari voler tenir sempre la raó ni pagar per ser una persona absolutament normal i corrent. I aquesta és la manera de relacionar-se i que comparteixin les feines de casa, la cura dels fills. És a dir, una nova manera de ser home adequada als temps que vivim, que sempre hauria hagut de ser així, però que malauradament doncs, portem un arrossegament cultural que fa que de vegades serveixi d'excusa per dir que aquesta és la manera, bueno, que ho hem fet sempre. Doncs nosaltres entenem que no, que això es pot fer educant, sobretot també els pares i les mares educant els fills en què doncs, es comparteixen les coses. No ajudo, sinó comparteixo. I així amb les relacions amb els amics i amb tot.
Nosaltres, el tracte, per exemple, entre societat i discapacitat, que dèiem que la societat té una bona predisposició envers nosaltres i que habitualment no ho sabem fer i per això es fa malament i nosaltres potser ens estem a disgust, sempre parlem d'una paraula que és base, que és l'assertivitat, és el bon rotllo. Aquesta paraula caldria que es clavessi a molts llocs?
Jo penso que sí. L'hauríem de portar escrita.
Assertivitat. Jo he vist poc treball sobre aquest tema, però assertivitat és tindre bon rotllo amb el veí, amb el tender de casa teva, amb l'estanquer, amb tota la gent, i a casa teva també, ben més, intentar pues, tindre bon rotllo amb tothom. I això tampoc no s'aprenen les escoles, i cap lloc, això caldria fer alguna tasca també en aquest aspecte. Que és el que intentem bàsicament fer nosaltres, però parece que no ens fan massa cas, no, Montse? A vegades...
A veure, nosaltres som l'últim eslabó, jo diria, quan falla la família, quan... A veure, una mica, al fons de tot, l'educació està en la família. L'escola ensenya. Les activitats de lleure col·laboren en l'educació, però qui educa han de ser els pares. Si els pares no eduquen, perquè els hi falta habilitats, perquè els hi falta capacitats, doncs hem de treballar sobre on està el focus, on la cosa no funciona. I en aquest cas, doncs, si els pares no funcionen, hem de treballar també amb els pares, hem d'ajudar aquests pares, hem de capacitar-los si no n'estan, perquè al final els fills qui els ha d'educar són els pares.
Pues, però és que tampoc no es dona classe de ser pare, és a dir, ho fem com podem moltes vegades. Ara mateix, dintre de la propietat, té una invitada aquí que ha muntat un centre que es diu ISAF, que és atenció a la família, i és per intentar educar molts pares, on hi ha problemes, per intentar solucionar el diàleg, la tertúlia, tots aquests temes, perquè són temes que cal afegir dintre la formació, perquè bueno, la família ho forma, però en famílies tan desestructurades és molt complicat, no, Montse?
És cert, amb una família desestructurada és més complicat encara, perquè normalment la tasca de l'educació dels fills recau prioritàriament sobre un, que és el que potser està menys desestructurat, o no se'n fa càrrec ningú, i els fills acaben sent doncs, nens que pugen sense normes, que pugen sense suport, que pugen sense... una mica sense educació amb valors, educació amb responsabilitat i educació amb comportament, no? amb convivència. Aquest és el problema. Però això no és només les famílies desestructurades. Hem de pensar que hi ha famílies, moltes famílies de les que diríem normalitzades, absolutament socialitzades, que tenen feina, que tenen una casa, que tenen fills, que els fills van a una escola absolutament tot normalitzat i que, bueno, aquests nens no tenen normes, no tenen mai un no, no tenen...
És el que et dic, Montse, educació, posar límits, és a dir, límits, posar límits no, als nanos, clar, és que si ho pos tot camino verde, doncs pues clar...
Però així, també donar suport, és a dir, ajudant els nens quan tenen que fer deures o quan tenen un problema, o quan han tingut un problema amb a l'escola amb un altre company, o quan tenen una relació conflictiva amb no sé qui, és a dir, escoltar-los. Això no vol dir moltes hores, de vegades, o necessàriament, perquè avui en dia els homes treballen i les dones treballem. El que passa és que
petits toques.
Quan hi estem, quan estem amb els fills, hem d'estar pels fills.
Aprofitem molt el tema. Jo veu molts temes transcendentals, eh? Déu-n'hi-do, el tema, parlem de molts temes, el tema dels nanos, també parlem de una mica com educar els nostres nanos, aprendre una mica més del que hem pogut fer al llarg de la nostra vida. Doncs pues moltes gràcies, Montse, veieu, s'acaba de seguida, només tenim una horeta aquí. Gràcies al Quim per la teva presència, gràcies a ti, Montse, també han estat nosaltres l'Esther i la Sílvia, tots vosaltres gràcies, Toni, moltes gràcies.
A mi, si em permet, sí que per una vegada no voldria oblidar-me de donar el telèfon perquè la gent pugui trucar a la pàgina web perquè pugui demanar...
Vinga, per ser voluntari...
Per ser voluntari, vinga, per demanar
telèfon
informació...
Telèfon i email.
El nostre telèfon és el 93-486-47-50. El correu electrònic és comunicació@iresweb.org i la nostra pàgina web www.iresweb.org.
Bueno,
moltes gràcies.
Moltes gràcies, Jasmina. Susana, ens tornem a ser junts, no et preocupis, eh? Si no tenim a buscar un dia d'aquests amb tu. Eh? Ens ho veurà segur dintre de molt poc. I a tots vosaltres, recordeu, assertivitat, bon rotllo, és lo maco. Descobreu-ho si no ho heu fet i si no, continueu si ho heu fet ja. En tots, assertivitat. Oh,